soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Brigitte Vassallo és escriptora, dramaturga i investigadora. Ha treballat, entre molts altres temes, els mecanismes de pertinença i alteritat, posant l'accent en la diferència sexual i la memòria de la diàspora rural. Filla d'una família de camperols gallecs que van haver d'emigrar primer a París i després a Barcelona, va dirigir el primer Festival de Cultura Xarnega de Barcelona. És autora, entre altres títols, de Pornoburca, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase i Mentes insanes. Com a dramaturga, ha estrenat Un cos possible i lesbià i Drama en tres laments i un parell d'actes, que forma part del seu projecte teatral Tríptic del silenci. Li agrada presentar-se dient que, sense tenir estudis universitaris, la conviden a fer cursos i conferències a centres d'estudis que no l'acceptarien com a alumna. El que fa Vassallo, en realitat, és preguntar-se pels mecanismes del control, tant dins dels sistemes d'opressió que fan servir el poder, com en aquells que tots nosaltres exercim quan fem un gest dissident o quan fem d'un gest dissident una identitat tancada i una norma rígida i indiscutible. Aquest diàleg permanent amb l'alteritat que un mateix habita comença, potser, quan és encara molt petita. Una alteritat que descobreix a la lectura. L'hem d'imaginar de matinada. Està llegint un llibre obligatori per l'escola. És un text medieval que no li agrada, però tot i així no entén per què la manté desperta tota la nit. Aquella nit descobreix la possibilitat del diàleg a través del temps, de fer-se companyia també més enllà de la presència. Ho recorda com una epifania. Potser pel que passa aquella nit, amb aquella lectura i amb totes les que vindran, mai entendrà la pregunta de si escriu per si mateixa o pels altres. Escric per dialogar amb els altres, per trobar-me amb els altres, o amb jo mateixa, desdoblada, ens diu. I afegeix, una pot ser una i l'altra al mateix temps. Som així de complexes i múltiples. Escoltar-se i fer-se cas, escoltar-se i també desobeir-se. Aquesta paradoxa, aquesta complexitat, és la que travessa l'escriptura i el pensament de Brigitte Vassallo. Bona tarda, Brigitte.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé. Volia començar preguntant-te per com era aquella nena que llegeix de matinada. No sé si era una nena dissident o tots els nens, d'alguna manera, ho són, més enllà de les teories crítiques i la consciència activista.
Jo crec que el més important d'aquella nena que era una nena maltractada. Crec que això ha estat al centre una mica de tot plegat i és una cosa que vas com arrossegant, jo provoca no des del lloc de víctima, que també ho ha estat durant molt de temps, no? Però sí que des d'un lloc de consciència i un lloc explicatiu, o sigui, un lloc que accepta que allò va ser així i que allò no és simplement una cosa que t'ha passat, sinó una cosa que ha organitzat també qui ets i com ets.
D'adults, moltes vegades oblidem aquesta pulsió dissident que moltes vegades tenim per sobreviure d'adults, eh? L'oblidem a vegades per mandra, a vegades per por. Recordes la primera vegada d'un gest de resignació quan eres petita?
De resignació, uns quants, i de dissidència i de resistència també uns quants. El que passa és que, en el meu cas, jo no sé si he pogut mai com estar a lloc. És a dir, no sé si hi ha una rebel·lió tan escollida o és que simplement hi ha un desencaix que no hi ha manera de fer-lo encaixar i llavors com vas tirant amb ell i ja està.
Sí, en algun moment parles d'un terme molt maco que és desjocat, no? Estem desjocats o alguns estem desjocats. I, a més, quan et presentava, deia que això, que no tens estudis universitaris, però que et conviden a centres universitaris que no t'acceptarien com a alumne, no?
Sí, jo això també ho dic com per fer una mica de mirall de l'absurditat del sistema, no? Que de sobte et reconeix amb la possibilitat d'explicar, però no et reconeix amb la possibilitat de rebre aquell ensenyament perquè no has fet el recorregut ortodox que has de fer, no? I en aquest recorregut ortodox de dies que tu has estudiat tal, tu has fet tal, tal, hi ha moltes coses que no es tenen en compte, no? Que hi ha moltes coses que doncs, no es tenen en compte, doncs, que hi ha gent que ha viscut violència i que, per tant, hem hagut de fugir de casa i que, per tant, no hem pogut fer aquest recorregut. Hi ha gent que ha hagut d'emigrar i, per tant, no ha pogut fer aquest recorregut. O sigui, hi ha mil maneres de fer les coses i mil camins que, de sobte, cada cop et posen més problemes. Bueno, perquè l'acadèmia es defensa a si mateixa i, per tant, exclou a qui no ha passat pel tubo o qui no ha pogut passar pel tubo també.
Has treballat de cambrera, que per algú que escriu en aquest país no té gaire mèrit, no? Perquè els que escrivim o hem estudiat coses com filosofia hem sigut cambrers, no? És automàtic. Però també de netejadora o de marinera. Com vas acabar treballant en un vaixell?
Doncs una mica de casualitat, com tot, no? Jo portava molts anys viatjant. Havia viscut molt al Marroc, bueno, havia fet així com moltes coses i tenia ganes com de parar de viatjar. Llavors vaig fer aquella cosa, no sé, les persones que heu fumat o que fumeu, no sé si s'ha passat algun cop, o posant-nos a dieta també succeeix això, que abans de deixar de fumar dius, vaig a fumar-me 4 paquets, a veure si així quedo farta i deixo de fumar més fàcil. Vaig fer això amb els viatges, de dir, vaig a viatjar molt, a veure si així em canso i puc estar-me quieta, perquè realment hi havia una barreja de viatge i fugida en tot plegat, no? I llavors em vaig enrolar per fer la volta al món, que vaig trigar 2 anys a fer, treballant de netejadora a bord, i a veure si així podia parar. I, bueno, en certa manera sí que vaig poder parar. No tant, però en certa manera sí que va funcionar una mica, sí.
Amb estudis o sense estudis, tots acabem trobant un mestre, o com a mínim un mentor, eh? Algú que ens escolta d'una manera que sembla que tingui sentit allò que diem, no? Com si abans no ens haguéssim escoltat, de fet, no? És aquesta escolta atenta que un troba i troba aquest mentor que deia, no? És el que et va passar amb el Juan Goytisolo? Com és aquesta primera trobada? Estàs fent un cafè, ja tens 30 anys, per tant, has viatjat i te'l trobes, no? Com va ser aquesta trobada i si realment aquesta relació, aquest vincle que comença en aquesta trobada, començar amb això, amb un procés d'escolta. Aquesta persona m'està escoltant com no m'havien escoltat fins ara.
Sí, no sé si està una escolta, també hi ha molta cosa de necessitar una validació, no? Quan estàs així com molt sola, quan vens molt de pobre, com era el meu cas, i de sobte, doncs, se't fica al cap, no? Que el teu destí és ser escriptora, com se'm va ficar a mi al cap, també, ser molt petita. És com una impossibilitat tot plegat. Quan estàs netejant, no mentre estudies, sinó quan estàs netejant perquè no tens estudis i no tens una altra feina i no pots estudiar ni tan sols, és molt difícil, queda molt lluny la cosa d'escriure, no només la cosa d'escriure, la cosa de publicar també acaba com amb l'escriptura, no? Quan parlem de l'escriptura sempre sembla que estem parlant d'una abstracció, no? Un procés així més metafísic, però estem parlant de publicar i de poder fer una vida amb això, no? Doncs queda molt, molt lluny. Llavors, com el Juan també va ser una mica, va tenir una figura d'alguna manera de validadora de tot això, no? I el vaig conèixer, bueno, perquè jo ja vivia al Marroc. Jo al Marroc no em relacionava amb la comunitat internacional perquè no m'interessaven el més mínim, són una panda de pijos insuportables. I jo estava amb la gent, en un barri perifèric, i amb la gent, simplement. Però és veritat, jo de seguida vaig aprendre àrab, i llavors hi havia, en aquell moment Marràqueix era més poblet del que és ara, eh? I hi havia com tota una cosa, quan jo anava pels llocs que em deien, quan veien que jo parlava àrab, em deien, hi ha un altre espanyol, hi ha un altre estranger, un altre gauri, un altre cristià, que també parla àrab. I jo sabia que era el Juan. Llavors en un moment vaig voler anar-me'n a viure a París, i com que no tenia cap contacte ni tenia res, vaig decidir escriure-li cartes amb ell, perquè m'acollís, que si em podia deixar un sofà per dormir unes nits mentre m'organitzava. I jo li deia en aquelles cartes, no em coneixes, però segur que tu t'han dit que hi ha un altre guiri, una altra gauria, que parla àrab, d'on soc jo. I això em semblava que era com una targeta de visita acceptable. I i no ho va ser exactament, no em va contestar les cartes, però sí que les va guardar, i sí que el dia que ens vam trobar de casualitat pel carrer va saber qui era. Es pensava que era una fan embogida, em va dir, i en certa manera sí que ho era, però és veritat que ja va començar una relació llarga i bonica, una relació familiar bonica. Al mateix temps, també he de dir que ara ha sortit una pel·lícula, no sé si l'he vista, de la seva neta.
Little Girl Blue.
On parlen de que aquella nena va ser abusada sexualment a la casa del Juan, que el Juan ho va saber i que ho va amagar. I jo això no ho vull deixar passar. La veritat és que no m'ha sorprès, perquè jo ja sé que qui amaga aquestes coses no és algú excepcional, que allò excepcional és per parlar d'això, que qualsevol amaga això. Llavors, desgraciadament, no m'ha sorprès, però sí que m'ha emprenyat molt i m'ha fet molt de mal. I almenys durant el temps que porto encara aquest cop i no està ben situat, se'm fa fins i tot difícil parlar del Juan, fixa't. Mm.
Sí, et volia preguntar per això, per no deixar-ho passar, perquè sabia que no volies deixar passar. Expliquem-ho bé. En aquesta casa que tu trobes una llar que potser no havies tingut o que havies volgut sortir precisament per les violències, aquesta actriu, Mona Achach, ella es troba tot el contrari, no? Es troba un acte terrorífic, no? No el Juan Goytisolo, sinó la parella del Juan Goytisolo l'abusa sexualment i la pel·lícula precisament va d'això, no? Little Girl Blue. N'has parlat i jo t'ho volia preguntar. Però també et vull preguntar dels aprenentatges, ho has parlat des de dolor, eh? Et vull preguntar dels aprenentatges principals que vas tenir aquells anys. Potser un dels conceptes que entenem pitjor a Occident de la filosofia islàmica és la jihad, no? La jihad no és guerra santa, sinó que significa esforç. I ara has parlat d'una ferida, sobretot, que ha sortit a través d'aquesta pel·lícula. Però també volia preguntar dels aprenentatges d'aquells anys, que van ser molts, sí. I tu hi vas trobar una llar. Una altra persona havia trobat el terror, però tu vas trobar una llar.
Sí, jo al Marroc, al marge del Juan, el Juan va ser una de les potes, al Marroc una pota important, però és una de les potes. Però és veritat que jo al Marroc vaig aprendre tot. Vaig aprendre tot. O sigui, qui sóc té a veure totalment amb aquella dècada al Marroc. Vaig aprendre sobretot a desaprendre. Jo vaig arribar ja, penseu, amb 18 anys, 19 anys, sent doncs, una nena europea arrogant en la seva europeïtat, malgrat doncs, totes les coses que havien passat, malgrat de venir de classe baixa, malgrat de tot això, no? Però sempre com el poder és relacional i té a veure justament amb aquesta relació, no? Llavors, igual que a Barcelona i a Catalunya doncs, jo era de classe baixa, de sobte al Marroc jo era europea i això canviava la dinàmica. I jo anava amb una arrogància que ni jo mateixa la sabia, no? Però que de seguida estar allà i relacionar-me i escoltar i em va fer plantejar com les coses que m'havien explicat a mi d'aquella alteritat, no? Que era sobretot les dones musulmanes, no? Que com a dona és el que tenia més a prop i el que més em demanava, no? I de sobte com no encaixava les coses que m'havien explicat o les coses que jo veia als mitjans de comunicació a Europa amb el que jo estava vivint, no encaixava. Llavors també jo sempre agraeixo, no? I per això també he estat sempre com he tingut una posició a més pública i sobre la qüestió de la islamofòbia, perquè jo crec que és una cosa que jo els hi dec, com aquí, doncs a una comunitat imaginària, però que són les dones musulmanes que em van acompanyar tots aquells anys amb mogollon de paciència, perquè mai no em van engegar, mai no em van dir nena, tu ets idiota, que realment no haguéssim pogut dir, sinó que amb tota la paciència m'anaven explicant, fins que literalment vaig quedar al burro, no? I vaig com entendre quin és el muntatge simbòlic, no? De pensar que hi ha unes formes que són millors, més evolucionades, més no sé què i més no sé quant, que unes altres formes.
Dius que el feminisme és una eina, no una identitat, i que el neoliberalisme i el feminisme et van treure a puntades de l'armari. Com va ser aquest despertar?
Sí que pot ser una identitat, el feminisme. Qui el vulgui com a identitat, que s'ho agafi com a identitat. A mi em sembla fantàstic això. Per mi no ho és. Jo no sóc feminista com a identitat. Jo formo part d'un moviment social, múltiple, complex, contradictori, de vegades bastant emprenyador, i del que no estic d'acord en moltes parts, però en unes altres sí. i que es diu Feminisme i feminismes, i jo, sobretot, per mi és una eina, no? Una eina d'anàlisi, una eina per mirar la realitat i per provar d'analitzar-la. Un cop em van preguntar que em va... És que encara estic traumatitzada la pregunta, per això vaig repetint, no? A veure si li faig l'exorcisme. Em van preguntar que quan escriuria un llibre feminista. I em vaig anar a casa com super angoixada, però vaig entendre la pregunta, no? Em va ajudar a entendre que és que una de les desgràcies que s'han passat, no? en el pensament polític, i que és una de les maneres de desactivar-lo, és fer del mètode una matèria. Llavors, un llibre feminista, en aquests termes, és un llibre que parla de feminisme com a tema, com a matèria, malgrat que ho faci amb un mètode totalment masclista, totalment totes les coses que vulgueu, no? Perquè tot està entrelligat. Llavors, jo utilitzo el feminisme com a mètode i no necessàriament com a tema. Com a tema, de fet, no m'està interessant gaire, però sí com a mètode per fer totes les altres coses que faig. No, no és l'únic mètode que utilitzo. L'utilitzo quan em serveix, quan em dono uns resultats que em semblen que són interessants, però sí que és un filtre que el porto incorporat, no? Que no sé mirar sense adonar-me'n d'aquestes coses i que procuro com tornar com al mètode, no? Com pensar sempre preguntant-me sobre el mètode que estic utilitzant quan faig les coses i quan miro les coses i quan analitzo les coses.
Sí, la sensació que un té quan llegeix és el que diu una cançó, que és especial per tu, i és la primera cançó que has triat per la nostra conversa. Aquesta cançó, en algun moment, diu «Mi cuerpo será camino».
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa.
Deia «Mi cuerpo será camino». Tens una història molt especial amb aquesta cançó de Serrat, no, Brigitte?
Sí, a més m'agrada molt l'oportunitat d'explicar-la al barri de la Verneda, aquí en públic que tenim aquí, que espero que algunes de vosaltres, no sé si sou del barri també de la Verneda, si m'està dient que sí al públic. Jo vaig néixer una mica més amunt, al barri del Clot, i creuàvem per la Verneda de vegades, passant pel barri de les Barraques, aquí, que jo el recordo perquè es va acabar als anys 90 i jo vaig néixer al 73, llavors recordo perfectament passar pel pont. Ara quan he vingut he estat provant de localitzar exactament, no? I tinc un record així fort. I a més jo tinc molt orgull de les Barraques. Nosaltres no vam viure en barraques perquè la meva família no va emigrar directament a Catalunya, sinó que la nostra emigració va ser a França, no? Es diu que de nosaltres que som de la diàspora francesa, per això jo em dic Brigitte, no? Perquè malgrat que jo vaig néixer aquí, doncs anem arrossegant, no?, totes aquestes capes d'història que ha passat la nostra gent. Llavors és a França, és a París, on van viure aquest tipus d'història, no vivint en barraques, sinó vivint en allò que s'anomenava chambre de bonne, l'habitació de les criades. No? La meva mare va ser criada interna durant molts anys a París. Llavors, quan van venir aquí, ja venien amb uns diners que els hi va permetre no estar a les barraques, sinó trobar un pis. Llavors, en aquest pis, aquí del barri del Clot, teníem una veïna que posava tota l'estona aquesta cançó. I jo l'escoltava de petita i pensava, uau, com deu ser aquesta gent que va néixer al Mediterrani? Jo sóc nascuda a Barcelona. Com deu ser aquesta gent que nació en el Mediterrani? No? Imaginava una cosa així com super, no sé què, exòtica, mítica, no? De pinos, de mar, de tal... I mai, us ho juro, mai a la vida vaig pensar que parlava de mi aquesta cançó, mai. I no sé si és una experiència compartida, no?, amb la gent del barri de la Verneda, perquè sí que hi ha tot un imaginari, no?, de qui ets, qui no ets, i el meu imaginari no estava realment en ser mediterrània. Nosaltres, de fet, anàvem a la platja, anàvem a la Barceloneta de vegades, o jo com una cosa super excepcional, de vegades agafàvem el cotxe el diumenge per anar a la platja, però no era per res el nostre món. Per això també, quan jo soc xarnega i ja em poden seguir atacant fins a l'infinit, seguint-me cancel·lant, seguint-me insultant, seguint-me amenaçant, o sigui, em dona igual. Jo no penso permetre que ningú em digui com m'he de dir a mi mateixa. Només faltava. I jo soc xarnega, per què? Perquè sí, perquè em dóna la gana, i ja està.
Què vol dir ser xarnega, Brigitte?
Doncs mira, no vol dir gaire, i això és el que em sembla interessant de la cosa, no? A més, jo l'escric amb un detournement. Em fa gràcia haver també rebut molta canya perquè escric xarnega amb TX, molta canya. Però en Joan Oliver escrivia Xava amb TX i no va rebre cap canya, perquè era un Joan i era un Oliver, les dues coses plegades, no? Jo sóc una Brigitte i una Vassallo. I llavors, justament he fet aquest joc de paraules amb una llengua que és meva, que és el català, i per això jugo amb ella, per provar d'obrir justament la paraula i saber que no estic parlant ni del Juan Mercè, ni de tots aquests senyoros, ni del Paco Candel, ni dels anys 60. Estic parlant d'una cosa més àmplia que fa referència a haver nascut a Barcelona i no reconèixer tant una cançó del Serrat que parla nacional del Mediterrani, no? Què significa això? I justament ser xarnega per mi és una cosa que no té gaire significat i per això m'agrada perquè obre preguntes, de vegades també obre tants atacs, però obre preguntes i a mi això m'interessa. I ja aquestes alçades, després de molt de temps d'estudiar la qüestió, no?, i de fer molt de treball sobre la qüestió, fixa't que les diàspores no s'estudien des del lloc d'arribada, sinó des del lloc de sortida, no?, quan parlem de la diàspora grega, de la diàspora croata, la diàspora africana, totes aquestes coses, no? Llavors jo m'he posat a demanar-me quin és el nostre lloc d'origen. I el nostre lloc d'origen no és geogràfic, sinó ontològic. Nosaltres som gent del camp. Som gent del camp que vam patir allò que Pasolini anomenava la mutació antropològica i ens vam convertir en això que som avui dia, que som gent de ciutat, gent urbana i gent sense memòria, perquè aquesta memòria nostra del campesinat precapitalista, d'aquella cosa d'abans de ser el que som, no té espai en aquest relat, no? La cosa interessant és que quan li dones aquesta volta, els que som xarnegos a Catalunya, també som maquetos a Euskadi, però també som magos a Tenerife, també som terrones a Itàlia, i és una cosa que és molt més ampla i que, com a mínim, en aquests moments, jo crec que ja puc afirmar que travessa l'estat espanyol i l'estat italià segur, però jo intueixo que és una cosa que puc anar trobant i podem anar trobant en tot el sud d'Europa amb uns processos que tenen a veure amb l'última gran onada d'industrialització després de la Segona Guerra Mundial. En el cas d'Espanya, una mica amb una narrativa diferent, perquè nosaltres no vam tenir el plan Marshall, sinó que vam tenir els agreements amb els Estats Units. Però que en qualsevol cas s'engloben allò que es van anomenar els milagros econòmicos, i que, de fet, el milagro econòmico va ser aquesta aposta radical per acabar definitivament amb el camp i amb una forma d'estar al camp que és completament incompatible amb la vida capitalista, perquè el camperol, en realitat, i la camperola no necessita per res ni el consum, ni les fàbriques, ni totes aquestes coses que després se'ns han fet imprescindibles.
Sí, entenc que és un exili sense nom, perquè el tríptic del silenci, la versió en catalana, després en parlarem, de la teva experiència escrivint teatre i per què, però en aquest tríptic del silenci, en la versió en catalana es diu La condició xarnega, com a subtítol, en la versió en un castellà, és L'exilio sin nombre. Una de les coses que trobem en aquest llibre, és una cosa molt interessant, i ara que has tret el tema de ser xarnego, és que els xarnegos és com es deia precisament a la gent de Lleida, que estava obligada a venir a Barcelona. I la meva pregunta anava precisament per aquí, si podem parlar de xarneguisme des del catalanisme. Ho dic perquè ha guanyat, i a vegades oblidem amb aquestes memòries desdibuixades, ha guanyat la versió històrica, potser de Soler i Tura o de Vicenç Vives, que diu que el catalanisme prové de la burgesia, s'associa catalanisme i burgesia, com ja, quan hi ha historiadors com Josep Termes, precisament, que defensen que el catalanisme ve de l'obrerisme, un obrerisme que moltes vegades ha estat obligat a venir a la ciutat, deixar el camp. I, per tant, la pregunta va per aquí, si xarnego té a veure amb el joc de procedència o té a veure amb l'obligació, amb aquest segrest industrial, i, per tant, pot ser una eina per repensar des d'un catalanisme que oblidi aquesta associació automàtica de catalanisme i burgesia.
Sí. Mira, la veritat és que no ho sé. Jo sí que tinc testimonis de gent justament de Lleida, no?, que quan van arribar a la ciutat els deien xarnegos, també. És veritat que sempre hi havia com la proximitat, sempre fa, sempre dona un punt d'avantatge, diguem, per parlar-ho en aquests termes que no m'agraden, perquè sembla que parla de competència, no? Però, per exemple, a la SEAT, hi havia catalans que eren anomenats el català, perquè, clar, eren molt pocs els que hi havia, no? Sols que veníem, doncs, per exemple, a Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, no?, que són tres zones molt, molt interessants a Catalunya, i són tres zones on, quan la gent s'apropa a tots aquests treballs que estic fent, rebo missatges molt bonics on em diuen: tia, estàs parlant de nosaltres també. I això sé, estic parlant de vosaltres, sé que estic parlant de la pagesia catalana i de totes aquestes terres, no?, que no són les terres centrals en el sentit del poder. Però llavors, quan aquests, el català, no?, quan estava a la SEAT, sí que eren els que primer arribaven, per exemple, als llocs de capatassos. Quan hi havia un ascens, era per a el català. Per què això? Jo crec per una qüestió molt pràctica, no?, que és que, per exemple, tu no podies aconseguir un treball a la fàbrica si no tenies una residència, un lloc on està empadronat a la ciutat. Quan arribava la gent d'altres llocs, arribava a les barraques amb tot el problema que això suposava i no tenien on empadronar-se, llavors no aconseguien feina, era com un peix que es mossegava la cua. Però per una qüestió de proximitat, la gent de Terres de l'Ebre, de Lleida, de Catalunya Central, tenien més coneguts i conegudes, fins i tot familiars, no?, a Barcelona, i això els hi donava aquesta possibilitat, no?, que sempre passa així. Després, no, amb els processos històrics, també el que succeeix quan ets de Lleida o quan ets de Terres de l'Ebre és que quan mai no et diuen tu d'això no parlis, que tu no entens que no ets catalana, que és una cosa que ens passa a nosaltres tota l'estona, no?, que sembla que sempre has d'estar demanant permís per ser catalana o deixar de ser-ho. Jo, des del principi de començar a treballar aquest tema, jo deia que per mi la xarnego era una forma de ser catalana, que és una forma diferent i que ha de tenir espai. Avui dia, us ho dic honestament, me la sua. O sigui, estic tan cansada d'això, estic tan cansada de demanar permís, de demanar perdó, de donar explicacions per fer la meva feina, que a més és una feina que jo crec que necessitem comunitàriament i que com a mínim jo la necessito i que a més em sembla justa i em sembla just fer-ho, que la veritat me la sua. No vull ser catalana, però tampoc no vull ser gallega, per suposat. Jo no sóc espanyola, si nosaltres som qui més hem patit aquest maleït estat. O sigui, me la sua. Jo en aquests termes no em penso definir. Ja sé que és molt estrany pel nacionalisme, no?, i pels nacionalismes entendre que tu no pertanys a aquest marc. O sigui, un dels problemes grossos d'interlocució amb els nacionalismes és que es pensen que el seu marc és invisible, no? I quan tu dius jo soc nacionalista, es pensen que el que estàs dient és que ets nacionalista dels altres. I no entenen que pots no ser nacionalista, que hi ha altres maneres de pensar. I que no ser nacionalista no t'impedeix formar part d'un projecte col·lectiu compromès i que et compromets perquè sí, perquè creus en ell i que ets tan fiable com qualsevol altre. Això és molt difícil, és un dels problemes, com dic, d'interlocució amb el nacionalisme. Però avui dia jo no em defineixo a partir d'aquest origen territorial i l'única cosa que sí que afirmo, per això ho dic així, és el de la xarnego, perquè la xarnego al final no és gaire cosa, és el moviment, és... és una forma de despossessió també, i això sí que aquí sí que puc estar, almenys durant una temporada.
Sí, és un concepte que hi treballes, per projectar aquesta idea d'exili sense nom. No, jo preguntava, no pel nacionalisme, preguntava si podia haver un catalanisme precisament hereu d'aquest obrerisme que no fos nacionalista, no?
Sí.
Perquè més enllà de si et dius Muñoz o Terrats, hi ha una gent que se li ha esborrat una memòria, no? Però com deies que cansava una mica aquesta sensació d'haver de demanar permís per parlar de segons quins temes, anem una mica enrere, el podem retomar, el tema com vulguis, però anem a aquest llibre, que és un llibre, crec que és capdalt per la teva obra, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Allà hi dius que la filosofia islàmica, recupero una mica aquesta idea de la jihad, que ha quedat enrere, també en aquesta filosofia islàmica parla de l'ètica de la guerra i que inclús en moments de combat hi ha línies vermelles. I per tant, que en el trencament amorós haurien de recordar que aquella persona amb la que ja no volem estar ja va haver una vegada, no fa molt de temps, que la vam estimar. I, per tant, que no haurien de crear o cercar la destrucció quan decidim no continuar amb algú. La pregunta és, d'on creus que neix aquesta pulsió de destrucció, no?, per aprofitar, a més, el vincle d'afecte que hi ha hagut, no? D'on ens ve aquesta pulsió?
Jo crec que som un desastre com a espècie, de debò, crec que som un desastre com a espècie, no? I llavors, d'on ve? Ve de moltes coses, no? Ja seria com difícil resumir i assenyalar una en concret, però sens dubte el capitalisme té a veure amb tot això, no? En aquesta competició constant, amb aquesta idea de l'individualisme. Ahir estava mirant una conferència amb un youtuber, que us el voldria referenciar i ara no me'n recordo bé del nom, ara sé que us el busco, sobre els comunals. Estic molt interessada en les terres comunals, no? Ja en Pensamiento monógamo ja sortia, i resulta que el meu poble, Galícia, cosa que jo no sabia, tenim terres comunals, no? I llavors parlaven d'aquesta mena de criminalització de la solidaritat, que em sembla com superimportant, no? I quan sento com l'expressió me n'adono, no? De per què li dones això? Què fas? Per què ajudes? Ta? Mira, tonta, que s'aprofitaran de tu, no? Que és una cosa que tenim molt a les ciutats. I que té a veure amb aquesta sensació de que no depenem de ningú. També quan es diu, l'exili, no? L'exili queer, és que, clar, les ciutats, doncs, on ens maten és a les ciutats, bàsicament, no? No ens maten a les aldees, a Samuel el van matar a Corunya, ens maten a les ciutats, ens colpegen a les ciutats. Però a la ciutat tenim la fantasia de que no ens cal ningú, et cal el teu sou, el teu pis, el teu tal, i així ja tires, no? I això en una aldea és com bastant més complicat, no? Ets més conscient de que realment depens de tothom i que, per tant, t'has de posar a treballar d'aquesta manera en la comunitat i a fer comunitat, no? Llavors, tot això és com està present en el Pensamiento monógamo, en aquest llibre, no? És com una de les coses que he anat com arrossegant i que he anat pensant en elles des del principi, que segueixo enredades amb elles, no? Ja, al final, quan mires com la teva obra cap enrere, que, clar, a Toro Passado és fàcil no treure les conclusions, però sí que quan mires cap enrere és sorprenent de veure com que hi ha una música, no hi ha un fil conductor que està present tota l'estona i que tu no n'ets conscient quan vas fent, no? Quan vas avançant i quan vas escrivint.
Subratllem aquest fil, si et sembla, perquè en aquest llibre, que com bé dius, és important, en la teva trajectòria, hi ha alguns temes que tornen una i una altra vegada, dius que si potser la monogàmia és un sistema de control sobre els afectes, el poliamor pot haver acabat, en alguns casos, com una forma de consumisme afectiu, no? Jo volia fer una pregunta que no és meva, que és teva, que esteva en aquest llibre. Dius, quedarà algú dentro d'uns anys, han passat uns anys, no tants, però déu-n'hi-do, 6 anys, no?, del llibre. Quedarà algú dentro d'uns anys en tot este follón poliamoroso libertario que estamos montando? I, evidentment, la pregunta no és si quedarà algú, és si quedarà algú que no hagi caigut amb les trampes d'aquest consumisme afectiu. Com ho veus? Com et respons a la Brigitte d'aleshores?
És difícil resistir-se. Jo crec que vam fer molta feina, en qüestions de no monogàmies, vam fer molta feina, però això, el de la feina contracorrent, és una mica com les petjades a la sorra, que duren una estoneta només. I vam fer molta feina per, penseu que quan vam començar a escriure públicament sobre això, doncs fa, 10 anys, no?, algunes de nosaltres, Jo encara hi ha, en articles por ahí que estan publicats als diaris, encara hi ha insults de senyores poliamorosos que després han estat així líderes poliamorosos molt guais, posant el crit al cel perquè estaves parlant de gènere i no monogàmia i et deien que estaves barrejant coses que no tenien res a veure, no? I llavors m'acusaven fins i tot d'islamista i és com un exercici ben interessant, no? Així barrejar una... Aprofitem ja que estem aquí, ja aprofitem per donar-li canya una mica per tot, no? La qüestió de la no monogàmia, el poliamor i tot això té a veure una mica amb el que hem dit abans del mètode, no? Jo justament vaig escriure aquest llibre i em vaig posar a investigar, no per poder escriure aquest llibre, perquè estàvem desmuntant la monogàmia sense haver-nos demanat què era la monogàmia, que és com desmuntar el gènere sense haver entès què era el gènere, no? I llavors crec que necessitàvem una base per entendre el que era la monogàmia, així més analitzada sociològicament i analitzada més políticament, per després veure què és el que volíem desmuntar d'això, no? Perquè de vegades preguntava a la gent, no, quan feia conferències i tal, volem desmuntar la monogàmia, com el meme aquell, volem desmuntar la monogàmia, i tothom, sí! I després deies, per què? I ja les respostes eren més vagues, no? I és, ostres, si ens anem a ficar en una cosa tan grossa com això... que almenys tinguem clar el sentit, encara que el puguem anar a canviar pel camí, però que tinguem clar el sentit, no? I no teníem molt clar el sentit. I és que aquí jo crec que estàvem en un creuament de camins, i que encara estem, en què hi ha aquest com individualisme i aquest capitalisme també efectiu, perquè va tot plegat, no? El sistema, el capitalisme, el que ho agafa tot, agafa totes les parts de les nostres vides, que està interessat en desmuntar també la parella, que és l'últim nucli que tenim de xupluc, no? Quan ens ha tret ja la comunitat, ens ha tret el veïnatge, ens ha tret la família extensa, ens ho ha tret tot, però ens queda la parella, doncs anem a trencar també això, no? Anem a dinamitar això. Llavors, d'una banda està aquesta tensió neoliberal i d'altra banda hi ha la tensió de tota una gent que està provant altres formes de relacionar-se que tenen a veure amb la comunitat. Tenen a veure amb una comunitat que no es trenca pel desig, no? I llavors, aquesta era la informació que jo volia endreçar. De vegades rebre missatges així emprenyats de gent que diu, m'has fotut en l'aire la vida, és com jo. Jo no, jo no m'he inventat això, jo he provat com d'endreçar aquesta informació sense provar-me de carregar la vida de ningú, si de que es parla amb la persona que t'ha fet mal, no? I demanar-li com els comptes d'aquesta persona, no? Llavors, com ha anat la cosa? Bueno, jo crec que torna a haver-hi un moviment bastant neoliberal sobre la no monogàmia, no? Segur que hi ha un moviment de molt autoajuda, de com s'han de fer les coses, com no s'han de fer, que per mi va en contra de la qüestió, no? És com allò del llenguatge no binari i el tema de fer gramàtica sobre el llenguatge no binari. Jo estic encantada amb el llenguatge no binari, però estic molt en contra de les gramàtiques, que és com aquest pànic que tenim a que la gent sigui autònoma, i a permetre que la gent sigui autònoma, no? I a no dir-li a la gent com han de fer les coses, no? Que jo crec que està en el centre de la qüestió. O sigui, a mi el que m'interessa de la no monogàmia és la possibilitat que tenim d'una certa autonomia en els efectes i de poder anar fent amb un diàleg intern important i un diàleg col·lectiu també important de com volem estar en aquestes estructures amoroses, no? I poder anar decidint i poder anar generant els espais d'acompanyament a aquestes decisions és el que m'interessa a mi de la cosa.
Després parlarem de les gramàtiques, que és un tema molt interessant i que ha ocupat molt de temps i molt d'esforç en la teva obra, però abans dèiem, no?, amb la cançó de Serrat, que el cos fa camí. Un quan et llegeix pot estar d'acord o desacord, però té la sensació que t'hi deixes el cos, no? Jo vull preguntar, has patit com a mínim 3 depressions diagnosticades. Què és la depressió i com diries que t'ha canviat la vida?
Sí, doncs fixa't que jo ho diria així, ara mateix, sempre em fa molta por parlar d'això, segurament perquè no em sento validada per parlar de depressió, perquè només la conec a nivell usuari, no? Com si a nivell usuari no fos prou nivell, no fos prou nivell per parlar de la cosa, però bueno, així és el que sento. Llavors sempre provo de parlar de les meves depressions, així com només de les meves, no sé si és una experiència en què qualsevol altre es pot relacionar, no? Però les meves depressions, jo ara m'adono que eren una manera de desconnectar-me quan estava davant d'una cosa amb la que realment no tenia eines per lidiar amb elles, no? I aquesta sensació d'anar-me'n cap a un precipici, llavors el cos feia clic i es desconnectava. I llavors per mi la depressió no és estar trist, és estar inert. Està inert. No sé si en recordeu d'una sèrie, això heu de ser grans per en recordar-vos d'això, però que es deia Ulisses 31, que era l'Odissea, però feta amb manga. Era dels primers mangas. Hi ha persones al públic que se'n recorden. Doncs el Telèmaco, el fill d'Ulisses, arriba un moment en què hi ha un encanteri i es queda levitant en l'aire durant molts capítols d'aquella sèrie. I jo sempre, quan he tingut depressions, me'n recordava el Telèmaco i em sentia així, no? Com levitant en l'aire, sense dolor, però sense cap mena d'energia vital, no? I això inclou el dolor. El que he anat fent amb les teràpies és anar trobant les eines per no caure en això, sinó per poder lidiar amb la realitat des d'altres maneres quan la realitat es posa dura, i sempre s'acaba posant dura la realitat en algun moment, no? Llavors, per això vaig parlant de les depressions en passat, perquè és veritat que ja m'han passat coses, que he vist, li he vist les orelles al llop, però he tingut eines noves per fer altres coses que han ajudat al meu cos a no quedar-se penjat en l'aire, no? Llavors, per mi sí que era, és com un, això, com una forma de protecció que té el cos quan no pot amb aquella realitat i no té eines per fer cap altra cosa que desconnectar-se.
Totalment, això és el que veiem a llibres com Mente Sana, que ve d'un projecte una mica surrealista, no? Perquè t'encarreguen un blog a un lloc, a una revista, no? Que és sobre benestar. A Mentes Sanas, ungüentos feministas per a males quotidianos, veiem una qüestió fonamental i que moltes vegades no se'n parla, no? La necessitat de l'humor dins del pensament crític, no? Jo, per exemple, que vinc de filosofia, sempre em va sobtar molt, molt, que tota la carrera, mai, en tots els anys, mai ningú em parlava d'humor, no? L'humor com una forma de pensament crític. Com és aquest descobriment i quina relació té amb la pregunta que et feia abans, no? No oblidem que Nietzsche deia allò de només creure en un déu que sabés ballar, no?
Sí, jo crec que tinc dos avantatges de cara a l'humor que fan que sigui una cosa natural. Una és que sóc d'origen gallec, o sigui, tinc una part gallega que té la retranca famosa gallega, no? Que és aquesta forma d'humor ben específica. I l'altra és que sóc de classe baixa, que vinc de pobre. I llavors jo crec que hi ha una cosa de classe, que és el riure, el parlar molt alt, tot aquest follon, no?, que fem quan estem entre nosaltres i som lliures de ser com som, que té a veure també amb l'humor, no? La desaparició de l'humor del pensament i de les formes que pot agafar el pensament, jo crec que té a veure amb la il·lustració i amb la masculinitat, no? O sigui, quan fas bromes... Jo, per exemple, fixeu-vos que he trigat molt de temps a tenir fotos públiques rient. I he trigat molt de temps perquè a mi m'ha costat molt que se'm prengués en sèrio en el món de la cultura. Molt, 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 molt. Llavors havia de cuidar totes les coses perquè sí, perquè jo es prenés en sèrio i per gairebé neutralitzar qui era jo perquè la meva obra pogués agafar camí. A mesura que la meva obra va agafar camí, afortunadament sóc cada cop més lliure per mostrar qui sóc realment i, per tant, per poder riure a les fotos que publico com a fotos de promo, que ja em dono una mica igual si semblo de classe baixa, si semblo no sé què, si semblo no sé quantos, no? Però té molt a veure això. Per mi l'humor és una eina fonamental que ens permet també com una certa distància, no?, com per mirar les coses i mirar-les des d'un altre costat, que són molt reveladores. També l'humor et permet com portar les coses amb un extralímit, no? L'altre dia veia la pel·li La substància, que no treballa sobre l'humor, sinó treballa sobre la violència, i també porta la violència a uns llocs tan alts que acaba sent una metàfora un altre cop, no? I a partir d'aquí és revelador perquè desnaturalitza. I l'humor, no?, portat a l'esperpento també fa aquesta funció, a mi em sembla com utilíssim, a més que és molt més divertit escriure des de l'humor i llegir des de l'humor, i ja que ens fiquem en aquests berenjenales de passar-te anys amb un llibre per escriure-lo i no sé quantes hores per llegir-lo, doncs fent-nos una mica de favor i posem-li una mica de retranca a la cosa pel mig.
És que somriure de veritat en una fotografia amb tots els imaginaris que hem heretat és despullar-se. I estar despullat és difícil. Això, com a mínim, és el que ens diu Joliet a l'última poesia, la segona cançó que ha triat la nostra convidada d'avui.
Quan tu sola te ne vai, tu sola te ne torno. Lunda nasco ne regossai, ta ragge non da dormo. Na vita ne abbastanza per te conoscere in fondo, visto che tu non permetti mai nessuno lo fa. Essa não é difícil, porque sabe, mas se já vem rita na bugia por na verita. Na noite ganhos caras se vencieram, se não fui eu não. Na braço bruxa, mano, sério, da noite não fui a mim. É cheio de bode, não é coisa difícil. A santi ma te qui va la vivere a macchiruru. T'annamuro perché vuoi stare tu solo, ma stai solo pure si stai con me. Come vuoi che ti voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutte cose, mondo non esiste, però esiste ancora tu. E t'ha già scritto l'ultima poesia. T'annamuro perché vuoi stare con te. Grisci-me mai perché grisci-me troppo a breccia. O mare è sempre stesso, però tu guarda diversa. Se mi aiuto mani come c'è una volta. Non vedo che è fornuto una canzone senza nota. E non passiamo giù, e te. E non merito giù, perché te ne sei chiuso lontana a me. Io lontana te non voglio stare un giorno giù. Dalla fine non è vera, che noi morimmo. Dice scegliamo a chi porta con noi da nata vita. Facciamo amore a me una guerra, o ci assomiglia. Te conoscevo prima e te conoscevo finta. Però non fa niente, no, non è così difficile. A stare insieme a te qui vale a vivere a macchinare. T'annamuro perché vuoi stare tu sola, ma stai sola pure si stai con me. Come vuoi che te voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutte cose, mondo non esiste, però esiste ancora tu.
L'última poesia, qui també va escriure una última poesia a les ciutats, va ser Italo Calvino, i això ens serveix per recuperar una de les preguntes que el públic d'avui et volia traslladar, Brigitte, és com podem recuperar les ciutats, si és que hem de recuperar-les.
Em deixeu que us expliqui abans la història d'aquesta cançó que us he posat. M'emociona mogollón de Sant Geolier. En Joliet, jo he estat vivint a Roma aquest any, a principis de 2024, 5 mesos amb una beca. Me n'he anat allà a estudiar el mateix procés del milagro econòmic, però a Itàlia. Per què? Perquè Itàlia és l'únic país del sud d'Europa, amb característiques similars a l'estat espanyol, que els hi va passar el mateix exactament que a nosaltres, però que no tenien dictadura. Llavors he anat a veure, he anat a que em faci Itàlia de mirall, a que desnaturalitzi les coses que nosaltres tenim coll avall, com si fossin totalment naturals i ni ens plantegem, veure com van passar a Itàlia per poder-me fer altres preguntes. O sigui, prendre aquella distància aprofitant això, que ja no tenien dictadura i que, per tant, estava en Pasolini totalment actiu, estava el Partit Comunista totalment actiu, etcètera, etcètera, no? Jo, quan vaig arribar allà, jo els deia a la gent italiana, no? Els deia, per què has vingut a estudiar a Itàlia? Jo els deia, perquè me la porteu fluixa, els deia així, perquè a mi... O sigui, us han passat totes les desgràcies que ens han passat a nosaltres, heu fet tots els errors que ens han passat a nosaltres, sou igual d'idiotes que nosaltres, però em doneu igual. I a més no em fa mal i llavors puc estudiar a Itàlia, però això va durar un mes. Al cap d'un mes ja em feia mal Itàlia, també. Ja havia conegut a la gent, ja havia entrat en relació amb totes les coses que els havien passat i ja era una mica de casa, també, Itàlia, no? Llavors ja era com, uau, uau, uau. Llavors, entremig de tot això, apareix en Geolier, que ell és un rapero trapero napolitano que se'n va a San Remo, al Festival de San Remo. És una superestrella, eh? Es pensa, en Geolier és una superestrella. Se'n va al Festival de San Remo amb una cançó que no és exactament aquesta, és una altra, cantada en napolitano, però a més cantada en napolitano de barrio, de rapero trapero. Llavors, arriba i comença l'escàndol. Jo no m'entarava perquè en aquell moment encara no parlava italià i era com, què està passant aquí? I la gent provava d'explicar i jo no entenia res. Quan arriba ell al Festival de San Remo cantant en napolitano, estan tots els intel·lectuals del nord, Itàlia està molt clara la línia nord-sud, no? A l'estat espanyol els nords i els suds estan una mica més barrejats, no? Però tota la intel·lectualitat del nord, ofesa, perquè està parlant amb allò que li anomenen dialecte, que no és un dialecte, el neapolità, no? Està parlant amb aquesta llengua, de representar-nos amb italià, la. Però al mateix temps també surt tota la intel·lectualitat napolitana enfadadíssima amb el Joliet perquè no està parlant el napolitano puro, sinó que està parlant un napolitano de mierda i que a sobre tal. Però llavors, i ara el públic està rient còmplice perquè això sí que ens ressona bé a Catalunya, llavors quan la intel·lectualitat napolitana veu que l'altra intel·lectualitat se l'està carregant per napolitano, de sobte es posen a defensar en Joliet. I tot això, el pobre Joliet, allà al mig, capitalitzat per tothom, tirant tothom d'ell, i finalment no va guanyar. Va passar una mica com les Tanxugueires a Eurovisió. Va guanyar pel públic, però no va guanyar pel jurat, que li van donar, doncs, amb una noia, bueno, una cançó molt xula, semblant a la de, Chanel, però a més filla d'un cantant, bueno, ja sabeu com va la cosa del no-pebeidismo. Llavors li tinc com molt de carinyo a Joliet i em sembla que és un bon mirall també per pensar les nostres realitats.
Recuperava aquesta... fent l'enllaç impossible entre Calvino i Joliet de l'última poesia a les ciutats que feia el Calvino. En realitat estava enllaçant la pregunta al públic, sí, eh? Sí. O intentava com a mínim de si podem recuperar les ciutats o com fer-ho, no?
Quan jo retornaria la pregunta aquesta, li faria preguntes a la pregunta. La primera pregunta de si podem recuperar les ciutats, preguntaria quan han estat nostres, com per recuperar-les, què és això que recuperarem. L'altra és si la ciutat realment és recuperable, si és això el que volem recuperar. Si la ciutat sempre ha tingut molt bona fama, no? Sembla que sigui com un espai de, no sé què, de llibertat, de tal i tal, però això és la fama. Si la ciutat s'ha definit a si mateixa, qui ha tingut el poder de definir, d'anunciar i de crear el marc del món és el món urbà, a partir d'una sèrie de processos històrics. L'estat liberal, com ha apostat per les ciutats i ha decidit que les ciutats defineixin el món, llavors es defineixen a si mateixes com molt guais, normal, no? El que faríem tots. Llavors, és aquesta definició de les ciutats de les que podem confiar, o hem de repensar què és això de la ciutat? No repensar com volem les ciutats, repensar què és això de la ciutat, no? I tornar-les a mirar amb una mica d'estranyesa. Fixeu-vos també que quan es diu les aldees són homòfobes, no? A mi com diu, ai, i en una aldea t'aniràs a viure tu, lesbiana, però si les aldees són homòfobes. Les ciutats no són homòfobes? Quan parlem d'homofòbia a les ciutats, parlem d'homofòbia a les ciutats, com si a la ciutat hi hagués un cuc podrit a la ciutat, però no és un problema de la ciutat. En canvi, sí, és un problema de l'aldea. A mi tot això em grinyola. Llavors jo li faria totes aquestes preguntes a la ciutat i al mateix temps també li faria preguntes a aquest procés de quan ens n'anem a viure al poble, no? Perquè hi ha un procés de deslocalitzar la ciutat als pobles, per anar amb tota la càrrega del que és una ciutat i portar-lo de sobte a un lloc que té preus més baixos, paisatges més bonics, però on encara queda gent amb unes altres lògiques, que són les lògiques que volem recuperar. Perquè, mireu, a mi sempre em diuen, bueno, les aldees també tenen defectes, sí, carinyo, però les aldees no són les que s'estan carregant el planeta. Ja només comencem per aquí. Llavors, em sembla una cosa tan grossa, pensar, bueno, és que hi havia microsocietats, i hi ha microsocietats que són sostenibles, i que, per tant, des d'aquesta sostenibilitat podríem pensar un futur que no podem pensar des de les ciutats, perquè no són sostenibles, que a mi això ja em sembla com un bon lloc d'entrada per començar a pensar la cosa.
Sí, de fet, en aquest projecte de fer memòria de les diàspores, aquest projecte que ha pres forma de moltes maneres, però una d'elles és el tríptic del silenci. Ara ens ho explicaves, no? Has tornat a Galícia, a l'aldea dels teus pares. A l'obra, aquesta obra, el tríptic del silenci, escoltem que l'exili infinit és fer-te fora d'un significat, no només d'un territori. La pregunta que ara et torno és si es pot tornar als orígens.
És que els orígens també són una ficció, en el meu cas, i bueno, en el cas de tothom. Jo crec que els orígens són una ficció. En el meu cas són una ficció perquè el meu origen no és Galícia. El meu origen és un dia de juliol en què jo vaig néixer a la residència aquí a Barcelona, i punto pelota, no? Però quan pensem en una genealogia, Està clar que hi ha una genealogia castellà, no? Però, a més, jo no estic tan com pensant a aquest rencontre amb aquesta genealogia, sinó, bueno, hi ha un munt de coses a l'Aldea que a mi m'estan fascinant i que m'estan interpel·lant i que m'estan agradant, però hi ha també una cosa fixat de responsabilitat, que me l'estic posant jo a mi mateixa, eh? No, això no li vull posar aquest sac que m'he posat a mi mateixa a sobre de ningú. Però en el meu cas, hi ha una cosa que sento responsabilitat, una mena de responsabilitat que va amb una mena de justícia històrica que té a veure amb els territoris dels que ens va expulsar el capitalisme, perquè hi ha un malentès terrible amb... Espera, que apunto això perquè perdré el fil responsabilitat. Si no, el públic m'ho recordeu, vale? Perquè perdré aquest fil perquè ara vaig cap a un altre lloc. Hi ha un malentès sobre el procés migratori, un malentès interessat, per suposat, i un malentès que genera i que propaga i que li dona suport la societat d'arribada, que és la societat que té els mitjans de comunicació, les editorials, les empreses, les escoles, els llibres de text i tot això, que parla de que la migració és un fet voluntari en què una societat de manera espontània és rica i de sobte hi ha un munt de gent que, com cuques, surten de les cloaques per venir a robar aquesta riquesa. I la societat d'arribada, bueno, com que som bona gent i som gent acollidora, bueno, va, poseu-li un plat a taula a aquestes desgraciades. Però això no va així. O sigui, hi ha una correlació directa entre l'enriquiment d'unes zones i l'empobriment de les altres. Per l'enriquiment industrial, i això ho ha dit tothom, si no se'n vol creure a mi, si voleu, figures d'autoritat, ho ha dit Gramsci, ho ha dit Pasolini, ho ha dit Marx, i tothom. L'enriquiment industrial, ho ha dit Berger, l'enriquiment industrial es fa a base de l'empobriment agrícola i rural. S'ha d'acabar amb la ruralitat i s'ha d'empobrir aquella gent per diverses raons. Una d'elles perquè aquesta indústria necessita una mà d'obra barata i, a més, acomplexada i que, a més, tingui por. I llavors s'empobreix, però també s'avergonyeix a la gent del que són i s'extreu a les persones com si fossin matèries primeres, perquè ho som, cap a les indústries. I llavors aquesta societat, que és qui s'enriqueix amb aquests processos, de sobte es diu que és una societat d'acollida. Acollida què? Però això què és? Això és un terme gairebé moral que serveix per seguir culpabilitzant a les persones migrants de la seva arribada, quan en realitat les persones migrants són víctimes dels maleïts processos que els fan arribar a un lloc. Perquè si no són víctimes d'un maleït procés que els fa arribar a un lloc, no és un migrant, és un viatger, que és una cosa totalment diferent. Llavors, invisibilitzant tota aquesta correlació, tot aquest procés, des de la perspectiva de la societat d'acollida, aquesta gent es creu amb el dret d'exigir a les persones migrants que es comportin de no sé quines maneres perquè estàs a casa meva. Perdona, anem a veure un exemple. Jo estic en un carrer i li començo a treure la llum a tots els veïns per carregar-la a casa meva, no? Cada cop tenir jo més llum encès i els altres queden a les fosques. I llavors arriba la nit i venen a casa meva perquè és l'única casa amb llum. I jo els dic, si veniu a casa meva, us heu de portar d'aquesta manera. Però, col·lega, si ens ha robat la possibilitat de quedar-me a casa meva, doncs això és el que està passant, no? Llavors, per què us ho deia? Per la responsabilitat. Jo tinc una mena de responsabilitat, sento una mena de responsabilitat sobre aquell territori del que vam ser expulsat, perquè no és el territori que ens va expulsar, no? Sinó totes aquestes dinàmiques d'empobriment, d'avergonyiment, de tot això. Sento una mena de responsabilitat cap a aquell territori. I també, com se m'ha fotut tanta canya a Catalunya, estic tan cansadeta de que se'm foti canya, penso realment el meu treball ha d'anar només cap aquí, ha d'anar només cap a Catalunya i tinc ganes de portar-lo cap a altres llocs, no? I tinc ganes de portar-lo cap a Galícia perquè també pertany allà, no? I perquè també hi ha una cosa meva que és d'allà. I per això estic tornant allà i per això estic fent feina també allà.
Deixa'm preguntar-te, perquè per parlar d'això precisament has parlat de Marx, Gramsci, has parlat de Pasolini. Durant aquesta entrevista estem parlant més com Íñigo Errejón o com a Belén Esteban?
Què vol dir això? Jo com Íñigo Errejón, Dios me libre, Dios mío.
Ho dic perquè el llenguatge inclusiu i exclusió de classe parles de tots dos, no? I parles precisament de com el capital simbòlic a vegades ens segresta, no? Mentre, i utilitzes com a personatges per pensar, Ah, no m'he inventat, eh? La Belén Esteban, evidentment.
Sí, sí, la Belén, no li poso cap pega.
I l'Iñigo Errejón també surt molt abans que passés el que s'ha pigut. I parles de que a vegades, per parlar de coses que ens fan mal o que no sabem com apropar-nos, parlem amb el llenguatge precisament del poder. Per això t'ho preguntava, sí. I t'ho preguntava si... Com t'has sentit segrestada? Sé que és una pregunta incòmoda i jo crec que és una pregunta que tots ens hem fet, eh? Però si t'has sentit, de veritat, segrestada pel capital simbòlic, ara parlaves de Marx, de Gramsci, de Pasolini, i què té a veure, i aquesta és la pregunta per mi important, la teva decisió, que és una decisió molt pensada, suposo, de fer literatura per gent que no llegeix, no? Aquí hi ha un viatge importantíssim, segurament una literatura sense lectors que precisament torna a la idea socràtica, no? I aquest apropament teu a la lectura escenificada, al teatre, aquesta literatura, en definitiva, sense lectors, a una persona que a l'escriptura li ha salvat la vida. Literalment, ho has dit més d'un cop, no?
Sí, jo cito a Gramsci, a Gramsci perquè puc, perquè els he llegit i perquè puc citar-los i perquè, encara que no pertanyin a la meva classe social, com que també tinc dret a citar-los. De totes maneres, a totes les persones que veniu de pobres, jo sempre us recomano que anem als textos directament, que deixem d'escoltar les explicacions que ens dona altra gent sobre els textos i que anem als textos directament. Es triga molt. Jo és ara tot just que estic aconseguint com entendre aquests textos i tinc més de 50 anys ja, no? I és com tota la vida ja. Però és igual, o sigui, els temps són uns altres, els temps d'aprendre i de comprendre les coses són uns altres i no són tan ràpids. Però si no, sempre ens quedem amb les explicacions que s'està donant la gent que ha tingut accés directe al capital cultural, no? I llavors el cito perquè tinc dret, però això també em torna enrere, no? Amb el tema de l'islam, jo cito l'islam i utilitzo l'islam també com a una altra font filosòfica de pensament perquè és meu i perquè és nostra, perquè a la península ibèrica és la nostra herència cultural, encara que ens han dit que no ho sigui, però sí que ho és. Llavors, per mi és una reivindicació important en aquest sentit, no? Quan se'ns diu la tradició judeocristiana, però l'islam forma part de la mateixa tradició, no? Per què no parlem d'això? No parlem d'això, bueno, per totes les coses que estem veient, que tenen a veure amb la islamofòbia que és una de les potes que permet el genocidi a Gaza, etc., no? Llavors, utilitzo totes aquestes eines perquè són tan meves com de qualsevol. I en aquest sentit no m'he sentit segrestada pel poder, sinó que jo crec que sóc bastant conscient de com has d'anar dissimulant, no? Qui ets i qui no ets per anar com trobant els espais de paraula pública. Per mi el problema no és tant el dissimulo, que és com, o sigui, són els pactes de realitat que has de fer, sinó que el problema és que quan arribem al lloc de paraula pública, que és un lloc que jo ja tinc avui dia, què fem amb això? I si ens en recordem de per què volíem estar aquí? I si ens en recordem per qui estem treballant? Per qui estem treballant? És una pregunta que jo em faig com tan sovint. Jo treballo per la meva gent. Si a la gent de les classes altes i a tot això els hi serveix el que estic dient i els hi és útil, em sembla fantàstic, no? No treballo per altra gent, però jo sé que jo treballo per la meva gent i sé que el que faig pertany a la meva gent. I llavors aquesta meva gent, tornant a la idea de les formes, no? D'una banda, treballo per la meva gent amb els temes que faig, que no sempre són els temes que tenen més beques, ni són el tema que tenen més ajudes, ni que són els que reben menys odi ni tal, però són els nostres temes i ja està. I també en les formes, no? Per mi hi ha un esforç formal que cada cop crec que estic com afinant més, però que sempre ha estat present en escriure de maneres que s'entenguin. Escriure de maneres que s'entenguin. I de vegades això és complicat perquè sembla que escriure de maneres que s'entenguin vol dir que escrius de maneres menys complexes. I no és veritat. Hi ha una diferència entre la complexitat i la complicació. Jo intento no escriure complicat, però escriure complexa. I intento no donar per fet que la persona que m'està llegint entén tots els conceptes tecnificats que estic utilitzant i, per tant, anar-los aclarint a mesura que els utilitzo, no? Sense més. Però cada cop ho porto més lluny i ara, per exemple, m'estic dedicant per això al teatre, a les conferències performatives, a totes aquestes coses,
perquè estic provant de... Estic experimentant, estic jugant, no? Estic jugant en els jocs de trobada entre la literatura escrita, que efectivament m'ha salvat la vida, literalment, i l'oralitat de la que vinc, no? Perquè una altra cosa que ens ha passat en aquestes ontologies i aquestes genealogies camperoles és que quan nosaltres vam arribar a la ciutat van dir que érem analfabets. I això és una ressemantització. Que jo a casa meva tota la vida hem dit que érem analfabets, tota la vida hem tingut això també coll avall. I de sobte és com, ah, no, nosaltres érem de cultura oral. I quan vam arribar a les ciutats, no només vam passar a tenir una cultura inferior, sinó que vam passar a tenir una manca de cultura. La nostra cultura era una manca. I per això se'ns va anomenar analfabetes. Llavors jo ara estic treballant amb això, que anomeno una literatura per a no lectores, que té a veure amb la gent que no sap llegir, que al meu entorn encara hi ha gent que no sap llegir, no molta gent que no sap llegir, però també gent que no ha pres l'hàbit de la lectura, perquè una sola generació o dues generacions és molt poc per prendre l'hàbit de la lectura, però també per la gent que no li dona la gana de llegir, que està bé, que no ens doni la gana de llegir, que és que jo sé que tiro pedres sobre la meva taulada, però és que és com, la lectura et fa millor, però què dius? Però si Hitler va escriure llibres, col·lega, però si el Huntington va escriure un llibre que va justificar la invasió a Iraq, què me cuentes? I això, la gent que diu la lectura et fa millor, ho saben, perquè llegeixen i han llegit aquests llibres. Llavors, no, la lectura no et fa millor. La lectura és un espai, per mi, molt bonic, és un espai màgic, és un espai que jo li recomano a tothom, però que no et fa millor, et pot fer tranquil·lament pitjor. Llavors, per tota aquesta gent, jo estic provant de fer altres formes de narració que també tinguin a veure amb qui jo sóc i amb la cultura que he rebut, que vull honorar, també.
Sí, tenia a veure amb la pregunta amb tot el que expliques, el llenguatge inclusiu, exclusió de classe. De fet, dius, pongo en duda la relació directa entre l'uso d'una paraula i la categorització essencial de la persona que la usa. Pongo en duda que l'uso d'un termino machista te haga machista. I a més, dius, i ho has explicat molt bé ara perfectament, i pongo en duda su contrario, que l'uso d'un llenguatge afinado con los códigos del momento denote una mejor praxis. Per tant, et preguntava quina és aquesta tensió precisament entre el joc del llenguatge que utilitzem, les eines que utilitzem, que estan al nostre abast, la complexitat que li volem donar i aquesta arribada, no, a aquest tothom. No? D'aquí et pregunto precisament per una altra tensió. No és només la del llenguatge, que ara ens has explicat, sinó l'atenció del que jo a vegades he anomenat l'artrosi de la teoria, no? Tu li dius la paràlisi per anàlisi, no? Com és aquesta recerca? Ara ens explicaves, la conferència escenificada o la lectura escènica és una de les eines que has trobat. No sé com és aquesta investigació, que són les del futur. Ara ja et vaig preguntant quines són les recerques que estàs fent d'aquí endavant per superar, no definitivament, perquè l'artrosi de la teoria no supera definitivament, però sí per esquivar aquesta paràlisi per anàlisi de la que parles.
Sí, mira, jo crec que amb les paraules ens estan petant a la cara. Jo encara no sé explicar bé com la dimensió de la cosa que intueixo, no? Però hi ha un terme de Marx, de nou, que no, ell no ho treballa tant, però que a mi em té bastant fascinada. Marx, he de dir, és evident, o sigui, no cal dir-ho, hi ha moltes coses que no va veure, hi ha moltes vegades que li fotaries dos tortazos tranquil·lament, però després té bastant sentit de l'humor a la seva manera, no? A la seva manera, el senyor. I ell deia constantment que ell no era marxista, llavors a mi em fa molta gràcia allò de, per favor, deixeu-me en pa, jo sóc Marx, però no sóc marxista. Llavors, quan parlo de Marx em refereixo a tot això, no a la seva teoria. He parlat del fetichisme de la mercaderia, que és un concepte interessantíssim i que serveix una mica per aplicar moltes altres coses i per pensar moltes altres coses, que així com resumit i així una mica lo bruto, vol dir, són aquelles qualitats màgiques que li atribuïm a les coses, en què, per exemple, un iPhone és més car que un altre telèfon perquè és un iPhone i no per una sèrie de relacions de tal, que arriba a anar que l'iPhone sigui més car que altres coses. No? Llavors, sembla que sigui una qualitat de l'iPhone en si mateix el ser més car. Llavors, això aplicat a les paraules també ens serveix, no? Hi ha una mena d'idea màgica sobre les paraules, de que si diem no sé què, allò és una mena d'abracadabra i que hem aconseguit un abracadabra i que les paraules canvien la realitat. I això no és així, desgraciadament. O sigui, a mi m'encantaria que fos així, però no és així, no? I llavors, Això que deies de l'Errejón, no? Surt al llibre un exemple de quan Podemos va dir nosotras i sortia en l'Errejón.
La pancarta, sí, una pancarta gegant, on deia nosotras.
L'otro i l'otro, sí. Los tres señores, a sota una pancarta del nosotras. O sigui que avança, ressignifica la paraula que canvia la realitat, no? Llavors, en aquest sentit, quina era la pregunta?
No, t'estava preguntant precisament per les investigacions que estàs fent i les que faràs, no? Precisament per aquesta trampa que jo et deia, no? Feia la broma perquè en el llibre hi surt. Entre Belén Esteban i l'Íñigo Errejón podrien trobar esquerdes, no? Trobant paraules, trobant formes de parla, trobant formes de creativitat que trenquin aquesta trampa que és el llenguatge, no? Sí. Que fixa i ens empresona precisament llenguatges, no? Que moltes vegades han sigut emancipadors. Tu dius una cosa en un llibre que em sembla que travessa l'essència del que fas, que és renunciar a fer de la nostra mirada un dogma, no? Doncs què és el que estàs investigant? Has parlat de la teatralitat. No sé si aniràs per aquest camí en els propers anys, els propers mesos.
Sí, mira, he estat a Brasil, he tingut la sort d'estar amb la Jenny Núñez, us recomano molt que la seguiu a les seves xarxes. La Jenny és una investigadora al poble guaraní que ella està investigant, entre altres coses, a les cartes jesuítiques. I llavors el jesuïta es posa en una de les seves cartes a la colonització americana que un dels primers pecats i una de les primeres coses que s'ha de perseguir és el nomadisme, perquè els pobles nòmades no poden ser colonitzats. I això em sembla importantíssim. Quan m'ho va dir no podia dormir aquella nit, us ho juro. Perquè jo això ho penso en les idees, no? Les idees nòmades són les que no es poden capturar. I això no vol dir anar canviant d'idees, sinó com no quedar-nos enganxades en les idees, perquè el que és vàlid avui en aquesta conversa potser ja no és vàlid demà en un altre context o potser no és vàlid d'aquí 10 anys. Això fa que sigui invàlid avui? No. Això vol dir que les coses són contextuals i que en aquest context hem d'entendre les coses. Això, el pensament situat del feminisme, això és tot això, no? Això és l'oralitat davant de l'escriptura, perquè l'oralitat, quan es fa el relat oral, no dius, saps què, Catarita, ara, qui t'ho ha dit, això? Dius, fulanita. Bueno, ja saps com és fulanita. O sigui, en l'oralitat va impregnada les peculiaritats de qui ho ha dit, i això ho sabem, i això no fa que el relat sigui invàlid, sinó que fa que el relat sigui situat. Llavors, tenim tota aquesta cosa ja, no? Llavors, cap on vaig? Mira, si et sembla, vaig a llançar una demanda d'ajuda per una de les investigacions que estic fent en aquest marc enorme de la trilogia de Naxos, que sabeu que és una metodologia per fer memòria de les diàspores a partir del meu propi cas d'estudi, que és aquesta memòria xarnega ampliada, no? Xarnega entesa com camp-ciutat. Llavors, ara se m'ha ficat al cap, se'm va ficar fa uns mesos, però vaig haver d'aturar perquè estava a Roma, ara se m'ha ficat al cap la foto que hi ha al Miserax de la gent amb les maletes. La situem a Miserax l'any 1962, fa una foto de tres persones carregant maletes, dos homes i una dona, sense voler atribuir-los gènere, que estan pel carrer i que carrega unes maletes i l'anomena Immigrantes viniendo de la estación de Francia. ¿Vale? Aquella foto està reenquadrada i en realitat hi ha quatre persones allà. Hi ha una altra persona que queda fora, que és difícil de trobar aquesta còpia, però que també ens dona informació. Jo estic buscant aquestes persones, que no sabem si encara estan vives, però els seus descendents en algun moment, hi ha descendents d'aquestes persones, són quatre, estem parlant de quatre. Perquè és interessant que sabem tot del fotògraf, però no sabem res de la gent. I aquesta foto ha quedat com la foto icònica de l'arribada al camp a les ciutats en general, perquè és una foto que s'utilitza a Portugal, que s'utilitza a França, és una foto que s'ha internacionalitzat molt, però en realitat no sabem res d'aquesta gent, ni d'on venien, ni quin era el seu procés. Es diu de vegades andalusos, també s'ha dit extremenys, però no ho sabem. Això és com les coses que s'han anat suposant després, no tenim més informació, no? Llavors estic demanant l'ajut també perquè aquestes memòries sense museu, que són les nostres, no? Són memòries comunitàries. Aquesta memòria existeix perquè la seguim fent, no perquè hi ha algú que en algun moment decideix que aquella obra ha d'estar conservada no sé on. La nostra memòria és una memòria que es fa i que només existeix mentre la fem. I per això també estic demanant l'ajut comunitari, perquè trobem aquesta gent, la gent descendent d'aquesta gent, que trobem alguna cosa que ens pugui dir. És complicat perquè la gent té una edat concreta quan van arribar, però segur que en algun lloc algú els pot reconèixer. Si teniu més curiositat, fixeu-vos que en la foto les maletes porta una marca, que és una marca de guix, i que en algun moment podria significar que aquesta gent ha travessat una frontera, cosa que ens complica bastant la cosa, perquè llavors potser venien de Portugal o de França cap a baix, ja no us he dit gaire més cosa. Us deixo amb aquesta intriga, a veure si perdeu la son, com m'ha passat a mi, que m'aixeco per les nits pensant això, i a veure si tenim sort, perquè això que parlaves del camí abans, no? En el camí de buscar aquesta foto surten reflexions importants, no? Sobre quins són els nostres mites, amb què ens relacionem, quanta informació és prou perquè ens relacionem amb un objecte cultural, totes aquestes coses, no? Quines coses ens semblen importants recordar i quines no, quines genealogies mirem encuriosides, no? Com mirem The Crown quan surt a Netflix, però com mirem aquesta foto i ens dona igual no saber res, no? Tot això.
Molt bé, seguim, queda aquesta crida, seguim aquestes marques, aquestes petjades, des de les idees nòmades, des de les idees desjocades. En algun dels teus llibres, cites a Lynn Margulis, la biòloga ens diu que quan observem un bosc amb milers d'arbres, podríem pensar, erròniament, que estem veient això, un miler d'exemplars. Però sota la superfície, a la zona invisible pels nostres ulls, el bosc és una estructura interconnectada d'arrels que se sosté durant quilòmetres, durant anys, durant vides en comú. Potser, qui sap, tornar als orígens és prendre consciència del bosc que tots som, de totes aquestes arrels que ningú veu, de les que no ens queden banderes ni himnes, i que això segur no ens fan ni més autèntics ni més purs. Però sí que ens mostren que ni estem tan sols com sembla, ni que oblidem tan fàcilment com a alguns els agradaria. Això és Interior Maconda, ho fem possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la generositat i saviesa des de la sala de control de l'Albert Fernández, en Julián Figueras i la Neus Castellano. Us deixem amb l'última cançó triada per la nostra convidada, una cançó de Shakira que ens recorda que posar al final a una conversa, a un diàleg, només vol dir posar-la entre parèntesi. Gràcies, Brigitte Vassallo. Gràcies a totes vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sí. Dime qué te pasó, porque te noto fría. Tus besos ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía.
Dime qué te pasó, ya no eres el de antes. Parece que esto para ti no es importante. Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir.
Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Antes venía sin llamarte, ahora sin avisar te vas.
Se nota cuando se quiere.
Tu mirada, tus manos no calientan cuando me tocas la piel. Esa manera de besar no sabe a nada.